A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 47 minuts en aquesta edició d'avui dimarts del matí amb nosaltres, el repàs al que va donar de si el ple municipal celebrat ahir a l'Ajuntament de Sitges, al ple d'octubre, i hem escoltat el primer dels dos grans debats, el més llarg també, el dedicat a les ordenances fiscals de cara a l'any que ve, amb tot un seguit de matisos que l'oposició municipal va voler fer des del punt de vista de l'augment percentual superior a l'IPC en algunes, defensat també per Armand Paco des de l'equip de govern, des del punt de la singularitat d'algunes d'aquestes taxes que es posaran en determinats serveis i, des d'un altre punt de vista, doncs, de la situació econòmica de l'Ajuntament i de cara, òbviament, al electoralisme o no d'aquestes ordenances fiscals, les eleccions municipals, no direm que la cantonada, però al final d'aquest curs polític que s'enceta de la legislatura actual. Aquest, com els dèiem, era el primer dels dos grans debats del ple municipal d'ahir, perquè l'altre era el del projecte Qualia. Però abans d'arribar-hi, potser hi ha altres coses. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Vicenç. Efectivament, hi ha altres coses, poques, però n'hi ha una, era una qüestió important que ens ha fet parlar força durant les darreres setmanes, l'aprovació de la resolució del procediment sancionador d'imposició d'una sanció a la discoteca Atlàntida per, saben, aquell accés de construcció respecte de la llicència municipal que va demanar abans de la temporada d'estiu d'aquest any, doncs, per poder portar a terme determinades actuacions. Doncs aquesta sanció finalment de 32.000 euros que es va imposar als gestors de la discoteca Atlàntida. Va passar el tema, no hi va haver cap debat, l'únic Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, va demanar perquè no s'ha actuat fins ara una sentència que data de fa tant de temps. L'alcalde va respondre que l'execució de la sentència, que no correspon al tema de la sanció, no l'havia d'executar l'Ajuntament, sinó el Ministeri de Medi Ambient i subsidiàriament la Generalitat, però que en qualsevol cas la sanció és per unes deficiències urbanístiques d'una llicència municipal. A continuació, també es va aprovar la ratificació del conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament per la reforma de l'edifici existent a la nova seu dels serveis socials, al Parc del Rocà, una nova seu que a la qual anirà destinat l'espai per als joves, allò que hem comentat, de que si Marcatú va a dalt a Pinsbens, doncs una miqueta més avall hi haurà l'espai dels joves.
El que era la casa del càmping al Rocà?
Exacte, la casa del càmping del Rocà. Andreu Bosch es va mostrar d'acord, però va reclamar que des de principi de legislatura s'ha estat demanant un pla d'equipaments i que el projecte ha donat molts tombs, segons va dir. També Àngels Parés es va queixar de que quan es preguntava per aquest tema, doncs entre diversos departaments es anaven passant la pilota, segons va comentar la regidora de la Joventut, Elisabet Pérez, va dir que el rumb del govern és claríssim i que a l'espai jove hi haurà llocs d'assaig, espai de reunions, espai polivalent, recepció i atenció individualitzada. I per últim també l'alcalde va dir que el projecte inicial era més car i complex, aquell de situar l'espai dels joves a sota del camp de futbol de Pinsbens, i va deixar anar una d'aquelles frases que a vegades doncs agafem al vol. Diu, va dir l'alcalde, ens agrada tocar el timbal i la gralla. Per tant, doncs, hem col·locat aquest el lloc d'assaig de Marcatú a sota del camp d'esports. Arribem ja als tres punts doncs que van generar el debat més interessant de la nit d'ahir. Eren tres punts perquè la tramitació urbanística s'ha de dividir en tres aspectes. Ho va explicar el regidor Armand Paco. Tramitació que fa referència a la instal·lació del campus Qualia a Sitges. Ens hem de remetre fa uns mesos quan el mateix ple va aprovar una reserva d'espai de 65.000 metres quadrats per el concepte d'Universitat de les Arts. Això era un primer pas quan l'Ajuntament va tenir coneixement de que hi havia un grup inversor que tenia intencions de col·locar doncs, un centre educatiu d'alt nivell a Sitges. A partir d'aquí va haver, un cop fet aquesta reserva, finalment la necessitat de la BIPA, de la Barcelona Institute of Performing Arts, d'espai, es redueix a només 20.000 metres quadrats. Això n'allibera 45.000, i això és un dels primers punts, és a dir, l'alliberament d'aquests 20.000 per una banda i per dels 45.000 per l'altra. A partir d'aquí, es treuen aquests 45.000 d'interès públic, però i en el següent punt es tornen a posar per la resta del campus Qualia. És a dir, és una tramitació complexa, però és la que marca la Generalitat que s'ha de fer en casos com aquest, i per tant doncs, el punt va dividir en tres, tot i que el debat va ser un de sol. Va dir Armand Paco que aquesta tramitació fa viable una il·lusió i que l'equip de govern espera que la universitat faci de dinamitzadora econòmica del municipi. Miquel Forns, de Convergència i Unió, va jutjar la proposta com a molt interessant per Sitges i una bona iniciativa que ha de posar Sitges en primera línia, tot i que va voler fer unes puntualitzacions després de la presentació oficial. Per una banda, que els impulsors presentin el projecte a la ciutadania i, per una altra, que el nom de Sitges apareixi a la nomenclatura del centre. A més, Miquel Forns va queixar-se de que no s'havien redactat tots els documents preceptius i que hi ha hagut en el passat molts projectes d'alta volada, com la Ciutat del Cinema, els Caus Ferrats del segle XXI o altres, que finalment han estat poc concretats i s'han quedat en res. Per tant, doncs, va expressar l'interès del seu grup que aquest no doncs, segueixi el mateix camí que els altres. Va demanar, per tant, responsabilitat i prudència, perquè entén que si no funciona seria doncs, un ridícul internacional, va dir textualment Miquel Forns. A més, va preguntar al responsable de Convergència i Unió si Qualia té inversió privada mínima per començar, si l'Ajuntament, després d'assumir aquestes necessitats, també podrà fer una escola de música, un auditori, la biblioteca d'arxiu i altres projectes que ja s'havia parlat altres vegades, si hi ha compromís d'altres administracions també amb el tema, i per últim, que va demanar a l'equip de govern molta cura per no convertir les expectatives en frustracions, segons va comentar Miquel Forns. A partir d'aquí, l'alcalde, en lloc d'esperar les intervencions de tots els portaveus, va voler fer una contesta individualitzada a cadascuna de les reflexions que feien els portaveus. Això li va donar al debat doncs, una miqueta més de gruix, en el sentit que l'alcalde va dialogar personalment amb cadascun dels portaveus en algunes de les aportacions que tots plegats feien. Va ser això sí un debat molt civilitzat, és a dir, no va haver en cap moment cap estirabot, i tenint en compte, diguem, la importància del punt, doncs també
segurament perquè ningú s'hi va mostrar obertament en contra.
No, en absolut. Sí que va haver matisos per tots els grups de l'oposició en un sentit o en un altre. Uns matisos que van ser en alguns casos ben entomats per part de l'alcalde i en altres una miqueta més criticats, però que diguem, la bandera del consens va ser la que va acabar omplint el saló de plens, malgrat que tots els grups de l'oposició es van abstenir, si no recordo malament, si no ho tinc mal apuntat, excepte Nou Horitzó, que va votar a favor, però la resta de grups de l'oposició sí que es van abstenir doncs per algunes qüestions de matís, o fins i tot pel fet simplement de ser una aprovació inicial i per la possibilitat d'haver de poder presentar algun tipus d'esmena abans de l'aprovació definitiva. Va dir Jordi Baget, en resposta a Miquel Forns, que entén que donar suport en un tema així a Convergència li dol, va dir Jordi Baiget, i ho ha de justificar d'alguna manera. A partir d'aquí, es va voler remetre al passat. L'alcalde va dir que la ciutat del cinema es va quedar en res perquè en el seu dia no se li va fer cas quan ja hi havia 1.000 milions de pessetes d'inversions compromeses, i que després el mateix camí va seguir la Universitat del Turisme, i que l'ESCAC del senyor Meixencs també va intentar passar per aquí i finalment doncs, se l'han portat a Terrassa. La inversió serà complexa sempre, va continuar dient l'alcalde. Es tracta d'una idea innovadora i original, però perquè tingui possibilitats de ser real cal treballar-hi i cal creure-s'ho. El camí serà, va dir l'alcalde, complex i llarg, perquè parlem d'un termini de 10 o 12 anys i de diversos alcaldes, va comentar Jordi Baiget. Feia por, va revelar a l'alcalde que li feia molta por la presentació del projecte, que la cosa, per algun aspecte concret que no controlessin, doncs se n'anés, bé, no n'és tot allò que, tot el bé que ells volien. Per això s'ha portat amb més silenci de l'habitual. Va reconèixer en aquest sentit l'alcalde que s'ha portat amb molta prevenció el tema, una prevenció que va definir com a estratègica en el moment que no volien que cap part d'aquest procés d'informació i de contacte amb inversors, etc., es descontrolés fora dels canals que tenia prevista el mateix ajuntament. També va dir l'alcalde que tenint en compte la situació actual de crisi, tenint en compte la situació de l'economia sitgetana, no veu altra sortida per la creació futura de llocs de treball. I doncs aquesta és una aposta clara en el sentit de dinamització de l'economia. Finalment, fins i tot l'alcalde va dir que si la cosa no tira endavant, va reconèixer que això seria un fracàs seu personal en el moment de no haver pogut tirar endavant amb un projecte tan important. Per això va demanar explícitament suport a tots els portaveus dels grups polítics municipals i també a la ciutadania. Va dir que, per altra banda, va fer també un comentari sobre que si els projectes d'alta volada doncs, deixaran de fer treballar el dia a dia. I en aquest sentit l'alcalde va dir que Qualia Sitges és tan important com regar un jardí, és a dir, que no es pot deixar la gestió del dia a dia, però que en el mateix sentit doncs, cal treballar en aquests projectes que són a tan llarg termini. Per últim, doncs, va comentar que hi ha hagut altres projectes, com per exemple el Parc de les Arts, que en el seu dia va fallar perquè els promotors volien més del que en principi s'havia negociat, que el projecte necessitarà una estructura per ser treballat i que en breu hi haurà ja activitats en el centre de disseny. Després d'aquesta reflexió llarga en resposta a les paraules de Miquel Forns, va continuar Jorge Carretero, del Partit Popular, que va demanar un estudi econòmic i que va dir que per donar suport incondicional en un tema així es necessita un flux d'informació doncs, més fluid que el que hi ha hagut fins ara. Va dir Jorge Carretero que els grups de l'oposició només havien tingut una petita presentació abans d'aquesta presentació pública. I l'alcalde li va respondre li va admetre que la desconfiança ha estat un valor en aquest projecte, la desconfiança a l'hora d'oferir informació que pogués perjudicar els objectius finals de que es concretés aquest projecte. I es va comprometre que a partir d'ahir, és a dir, va dir a partir d'avui, tindran tota la informació necessària. Ho va dir amb tanta vehemència que Ramon Artigues li va respondre que si és cert canviaran el sentit del vot, de l'abstenció al vot favorable. Lluís Mercè, que doncs, és el responsable del grup de l'oposició, que sí que va donar suport des del principi en aquest projecte, va dir que continuava donant suport, tot i que entenc que és un tema complicat pels inversors, especialment a l'hora dels inversors d'anar a terrenys de concessió, és a dir, no a terrenys de propietat. La resposta de l'alcalde va ser que, tractant-se d'un tema d'economia creativa, hi ha inversors que precisament prefereixen no lligar-se a les necessitats d'un territori directament i anar a una concessió que, diguem, econòmicament surt molt més favorable encara que tingui un termini, perquè el més important és el que es crea i no el lloc en el que físicament s'està fent. Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, sempre ha estat escèptica, i més tractant-se d'una institució educativa del sector privat, segons va dir, perquè a més en el passat hi ha hagut moltes decepcions. S'han posat els fonaments, però la feina s'ha de tirar endavant. I això sí, Àngels Parés va mostrar la seva preocupació pel tema de la llengua, pel fet que sigui una universitat que ve del Regne Unit, que la llengua vehicular o més important hagi de ser l'anglès, i fins i tot es va queixar de com veu escrit el terme qualia, ja que encara que va dir entendre que per un tema de disseny no apareguin accents ni punts en el logotip de Qualia, sí que en els documents redactats escrits hauria d'aparèixer en la correcta ortografia catalana.
D'acord, perquè si no nosaltres hauríem de dir Qualia.
Qualia.
Qualia. Qualia.
Perquè Qualia portaria un accent obert a la A. I fins i tot va reclamar que l'Ajuntament fes la consulta al TERMCAT perquè el TERMCAT els digués exactament com han d'escriure aquest terme. Andreu Bosch també va dir, d'Acció per Sitges, que és un projecte de bon veure però de llarg recorregut. A partir d'aquí va continuar aquest debat, un debat en el qual també hi va participar Armand Paco, Carmen Prat, que va dir que cada pas s'ha anat explicant i ha passat pel ple. Això va obrir un cert debat, no diré tensió, però sí controvèrsia entre alguns portaveus i la regidora Carmen Prat sobre quin ha estat el grau de comunicació o, diguem, la profunditat de la comunicació que s'ha ofert, o si han estat converses informals en les quals es anaven revelant aspectes concrets o havia d'haver estat ja en un marc més institucionalitzat la informació que s'anava passant. La qüestió és que l'alcalde finalment va tallar directament aquesta discussió, va dir que no era l'objecte del tema aquesta discussió, i que a partir d'ara es va comprometre que fluiria la informació amb els grups de l'oposició, i que, a més, va revelar també o va explicar que al poble se l'explicarà aviat i amb molta més extensió del que es va fer amb els inversors.
Com dirien els cines, pròximament en su pantalla, doncs, el projecte Qualia, el campus Qualia, i hem de suposar, Joan, que alguna d'aquelles maquetes també que es parlaven o representacions virtuals o no, de tot el que ha de ser en el futur aquesta zona, aquesta nova zona, a més de la ja coneguda. Bé, un debat aproximadament que dura uns 50 minuts llargs.
Sí, 50-53 minuts.
D'acord, i que comença?
I que comença amb...
Les paraules de Miquel Forns?
No, les paraules d'Armand Paco, perquè de fet, com era un tema d'urbanisme, el presenta el regidor d'urbanisme.
Perfecte.
Aquesta proposta, que certament ens fa molta il·lusió poder passar en aquest plenari, a mi em toca explicar la part lletja, si m'ho permeten dir així, i espero que l'alcalde expliqui la part maca, no? M'explicaré. La part lletja, lògicament, és tot allò que fa referència a la documentació que s'ha de tramitar, que s'ha de portar a ple, que s'ha d'aprovar per fer viable una il·lusió. Una il·lusió que penso que molts sitgetans compartiran a mesura que la vagin coneixent i que certament obre una expectativa de futur pel nostre municipi com difícilment podrien trobar en els moments que estem. El primer document no pot ser un altre, que és la modificació d'un acord que ja vam aprovar, si vostès recorden, en l'àmbit del Pla Parcial 1, en el qual disposem de 65.000 metres quadrats de sòl per dotacions públiques, i que nosaltres vam comprometre a un projecte que era la Universitat de les Arts, així anomenada, o VIPA, o LIPA, VIPA, perdó, i que, fruit d'aquell acord, va ser la presentació d'una empresa que de manera ferma volia tirar endavant el projecte. Posteriorment es va veure que la necessitat de sòl no era la que en principi havíem reservat i per tant el primer punt correspon a això, a una modificació de l'acord a la qual desafectem una part d'allò que havíem afectat. Per tant ens queden amb 20.000 metres quadrats de la proposta inicial i deixem o desafectem la resta que són 46.000 aproximadament. La llei ens marca que per tornar a afectar aquests sòls hem de buscar o hem de fer-ho utilitzant un criteri diferent al que vam fer servir en el seu moment. Per tant, el punt número 2 obreix això, un programa d'actuació urbanística en quant als sòls situats a l'àmbit que no són estrictament ocupats per aquesta universitat i que fan referència al master plan o al projecte Qualia. Un projecte que, com ja he dit, penso que representa una oportunitat, jo no diria que única, però sí important, pel desenvolupament econòmic de la nostra vila, per la creació d'ocupació, per intentar atraure talent, per intentar atraure empreses, per intentar dinamitzar el sector immobiliari, que en aquests moments està en un moment difícil, i sobretot per tenir una alternativa econòmica a l'economia predominant en el nostre municipi, que és el turisme, el sol i la platja, i compatible amb la mateixa. I la tercera, i no menys important a les altres dues, lògicament és un nou procediment d'ocupació directa del sòl, és a dir, d'aquella resta que hem desafectat i tornem a afectar amb el programa d'actuació urbanística, volem ocupar-lo precisament perquè es pugui posar en marxa tot el que representa el projecte Qualia. Per tant, aquesta, diguem-ne, és la part més desconeguda o menys coneguda, o que òbviament ha de ser menys coneguda, però certament m'ho permetran dir així per qui els hi parla, importantíssima, pel que representarà de cara al futur de Sitges. Esperem, entre tots plegats, doncs, que la universitat faci de dinamitzador de la resta de possibles equipaments i activitats que es desenvolupin al voltant d'aquest terreny, i confiem, doncs, que en moments de dificultat trobem persones valentes, perquè una institució valenta ja l'han trobat, que és aquest Ajuntament. Gràcies.
Moltes gràcies. Paraules? Bueno, sí, senyor Miquel Forns.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, com dèiem fa un moment, ara passaran a l'hora tres punts de l'ordre del dia referents a la implantació d'aquest centre d'estudis superiors en arts escèniques a la Plana Oest i de tot el campus que s'ha batejat amb el nom de Qualia, Qualia Sitges, a tota la zona aquesta del pla parcial de la Plana Santa Bàrbara i Vallpineda. Ja teníem previst fer una intervenció de cop dels tres punts, i si em permeten, doncs la faré. Primer de tot volem dir, com ja vam manifestar des del primer dia, que es va començar a arrencar, almenys parlant-ho amb l'oposició i passant pels plens municipals o en junta de portaveus, que el grup municipal de Convergència i Unió troba molt interessant aquesta proposta per Sitges. Continuem pensant que el projecte d'impulsar un centre universitari d'arts escèniques a la nostra vila és una bona iniciativa, i celebrem, doncs, que a poc es vagin avançant els passos en el procés de veure com aquesta nova infraestructura educativa es fa realitat. Aquest és un projecte que ha de posar Sitges en primera línia del mapa europeu de les arts escèniques, i a la vegada ens ha de suposar llocs de treball directament o indirectament vinculats al centre, ens ha de suposar activitat econòmica generada pels estudiants, pels professors o pels visitants. Continuarem, doncs, donant recolzament a aquest projecte, encara que hi hagi unes quantes puntualitzacions que volem fer. Sobretot després de la presentació oficial del projecte Qualia Sitges el passat dijous 21 d'octubre i després de la lectura dels dictàmens que tenim ara en aquest moment sobre la taula. I també, malgrat dues peticions que com a Convergència i Unió ja els varen fer en anteriors sessions de ple i que encara no hem vist materialitzades, no hem vist cap acció decidida del govern en el sentit que les vam demanar. Per una banda, ens agradaria que els impulsors del projecte presentessin als grups polítics de l'oposició, però també als professionals de les arts escèniques de la vila, també a la ciutadania, el projecte en tota la seva magnitud. Perquè comencem tots plegats a conèixer de primera mà les característiques que tindrà aquest centre. Creiem que no n'hi ha prou amb la presència del responsable del futur centre en la presentació del Patxà fent un discurs. Creiem que no n'hi ha prou amb la seva presència o la seva intervenció en el segon fòrum econòmic. Creiem que cal fer-ho d'una altra manera. Això ens ha de servir per estimular encara més la creativitat artística dels sitgetans i les sitgetanes, i per tant creiem que seria bo fer-ho. I per altra banda, com ja hem dit en més d'una ocasió, volem que el nom de Sitges aparegui explícitament a la nomenclatura del centre. El Barcelona Institute of Performing Arts hauria d'introduir d'alguna manera la paraula Sitges. Nosaltres els vam dir que podria ser VIPA-Sitges o VIPA-Campus Sitges, per dir alguna cosa, però es podia estudiar, perquè creiem que és important que la nomenclatura del centre hi figuri el nom de Sitges. El passat 21 d'octubre es vam veure d'alguna manera el nom de la vila, del municipi, en el projecte, i no el vam saber trobar, o senzillament és que no hi era. Per això insistim que per la difusió internacional que pot tenir hi hauria de figurar el nom. Recordat això, que ho hem dit en altres plens, voldríem ara centrar-nos en els dictàmens que ens porten ara a aprovació i finalment en fer una reflexió general a l'entorn d'aquest projecte. Comencem pels dictàmens. D'entrada dir, com és la tònica general d'aquest ple, que no hem pogut fer una valoració acurada a tota la documentació, perquè concretament aquesta l'hem rebuda aquest matí per correu electrònic, malgrat haver-la demanat la setmana passada, que no la teníem, i ens l'han enviada, però els annex que l'acompanyen, que són prou importants en temes urbanístics, encara els hem hagut de tornar a demanar perquè tampoc venia. Per tant, hem hagut de, a correcuita, fer una lectura que sincerament creiem que no és prou acurada, tractant-se d'un macroprojecte urbanístic de molta envergadura pel futur de Sitges. I això concretament ho diem per tot el que afecta la desafectació dels béns demanials, totes les finques de titularitat privada que ja en, bueno, que figuren. És a dir, és prou complex el tema com per poder fer aquest treball que no hem pogut fer. Però respecte al programa d'actuació urbanística municipal, que passa en un dels punts, quan els sòls de la Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda, voldríem manifestar que no ens sembla bé que, malgrat les presses que puguin tenir, no s'hagin redactat tots els documents preceptius que disposa la llei urbanística vigent i que, per tant, no s'han incorporat en aquesta aprovació inicial del dictamen. Ens estem referint a quatre que queden recollits en el dictamen dient això, que no hi són, perquè no s'han fet. El primer seria el plànol de delimitació gràfica de l'àmbit del programa d'actuació urbanística Masterplan Qualia Sitges. El segon, l'informe de sostenibilitat econòmica, complementari a l'informe d'avaluació econòmica o financera. Tercer, el fet de completar el document segons els requeriments que hi ha del text reforç de la llei d'urbanisme. I quart, a què caldrà que el document incorpori els instruments de planejament urbanístic i de gestió, si s'escau, que regiran el desenvolupament i la concreció dels usos dels equipaments que s'implantin en aquest àmbit. Encara que diguin, perquè surt una frase, el dictamen que diu que aquesta documentació, quan sigui incorporada, no introduirà canvis que la modificaran substancialment, entenem que aquesta no és manera d'actuar. Entenem que aquesta no és manera d'actuar, sobretot amb rigor, amb un projecte d'aquestes característiques, i per tant, amb això no hi podem estar d'acord. Hauríem d'esperar a fer l'aprovació inicial, a tenir tota aquesta documentació preceptiva per llei i haver tingut temps i forma, en el cas nostre del grup, per poder-la estudiar convenientment, tractant-se, com deia, d'una gran zona d'expansió urbanística i una de les darreres grans zones d'equipaments públics que tenim a la vila. Motiu pel qual, només per això, avui els anunciem que ens abstindrem. Per últim, voldríem fer una reflexió general sobre aquest projecte. En diverses ocasions a Sitges s'han presentat projectes de gran volada que després no han esdevingut tot el que havien de ser, o simplement per raons polítiques, per raons tècniques, per raons econòmiques, no s'han fet realitat. Els podríem recordar la ciutat del cinema Santa Bàrbara, fins i tot crec que alguna vegada s'havia parlat a Vallcarca d'uns estudis cinematogràfics, el Parc de les Arts a l'Aquàtic, o últimament aquests darrers anys el paisatge de les arts, que ara potser li diuen Saló del Mediterrani, o els caus ferrats del segle XXI, que ara es diuran cups d'innovació dins el campus Qualia. Bé, tota una sèrie de projectes que s'han llançat, que el govern els ha llançat, els distints governs, potser molts amb moltes idees, però poc concretats, per exemple, en temes d'inversions tancades, en inversions tancades al darrere seu, que han estat grans operacions de màrqueting municipal, però que després han quedat amb no res o no han vist el seu fruit al 100%. Algunes, fins i tot, han canviat de nom a mesura que el projecte no veia la llum o feia figa. No? Vostès mateixos ho diuen. Ens explicaven que el Parc de les Arts, després, el Parc de les Arts, diguéssim, ha tingut tres estadis. No? Se'n deia Parc de les Arts, allà a l'Aquàtic, ara potser se'n dirà, o se'n va dir, després es va rebatejar com a paisatge de les arts, per tot arreu, en cap lloc concret ni a l'aquàtic, sinó per tot el terme. I ara potser tot això ha derivat amb el campus Qualia, no? A la Plana Oest. Jo ho dic pel que vostè va explicar, senyor alcalde, que és un projecte que ha anat derivant, que s'ha anat adaptant. Ciutat del cinema, Parc de les Arts, paisatge de les arts, el que sigui. Masses llançaments publicitaris moltes vegades per res. Ens agradaria que amb el projecte Qualia Sitges no passi el mateix. Per això els demanem molta responsabilitat i encara més prudència. Aquests dies s'han generat moltes expectatives que, de no sortir bé, es convertiran en frustració. Frustració per a moltes persones, però també frustració pel municipi. De la mateixa manera que si el projecte tira endavant tindrà un èxit i un ressò internacional, pot passar que si no funciona ens trobarem davant un fracàs i d'un ridícul que també pot ser nacional o internacional. Vostès parlen de xifres de gran magnitud. 150 milions d'euros d'inversió total, 20 milions d'euros concretament només per la VIPA, generació de 2.200 llocs de treball, 50 milions de salaris bruts, 17 milions d'euros en les activitats comercials i un augment de consum de més del 14%, impacte econòmic anual dels estudiants de la VIPA Sitges de 15,6 milions d'euros, etcètera, etcètera, etcètera. Però els pregunto, sincerament, Qualia té tota la inversió privada mínima per arrencar? Què passarà si tota aquesta expectativa no es compleix? I què passa amb la inversió pública que caldrà fer quan ni l'Ajuntament ni la Generalitat de Catalunya passen per un moment precisament de tenir diners suficients per poder-la fer? Podrem edificar una nova escola de música i dansa? Podrem fer aquest espai d'arts escèniques i visuals com a instal·lació mòbil previ a que s'instal·li en el campus de forma definitiva? I el futur auditori per 800 persones?
Clar que sí.
I la nova biblioteca arxiu quan l'actual biblioteca Santiago Rusiñol sobreviu diàriament? I el nou ajuntament que preveuen aixecar la plana est, perquè ho surt recollit en el projecte, quan tot just es plantegen i busquen finançament per traslladar la majoria de dependències municipals a l'edifici Sitges Referents en una operació pel nostre grup més que discutible i que ara hem vist que incluïa d'alguna manera com a edificis municipals de l'administració dins el projecte. Voldríem saber quins compromisos en ferm existeixen amb les altres administracions públiques per finançar aquestes idees. Ens agradaria que de la mateixa manera que vostès donen xifres, que també ens les donguin dels compromisos concrets, pactats, si és que existeixen amb les altres administracions públiques. Venen temps d'austeritat i l'Ajuntament de Sitges no en quedarà al marge. Sincerament, el dijous passat, el patxà a l'acte va ser molt lluït. Amb el consegüent desplegament mediàtic, l'opinió pública potser va quedar sorpresa, meravellada i fins i tot potser enlluernada. Però l'endemà, la realitat de Sitges és la que és. I la realitat del país també. Continuava sent la mateixa que el dia abans. La vida segueix igual als carrers, als comerços i a les empreses, la mateixa preocupació i fins i tot, per alguns, la mateixa falta o manca de confiança en el futur més immediat. Les famílies i les empreses que poden aguanten, perquè no toca cap més remei. Però la preocupació només s'esvairà si realment sortim de la crisi econòmica. Per tant, projectes com aquest creiem fermament que hi poden contribuir i són necessaris per Sitges, però siguem curosos en no convertir una expectativa en una nova frustració. Gràcies.
Escolti, primer agraeixo el seu suport. Després no comparteixo el discurs que ha fet, perquè lògicament vostè donant-nos un suport així, li dol. Llavors ha de buscar una fórmula perquè el discurs sigui menys diríem de col·laboració i més de precaució. Però li recordaré, i em sap greu perquè s'ha de recordar la història, ara toca. És un tema suficientment important perquè toqui. Però els governs socialistes sempre han apostat per grans projectes per Sitges perquè ens sentim compromesos amb el nom, amb el prestigi de Sitges, amb l'activitat econòmica de Sitges i amb les possibilitats que té Sitges malgrat les situacions econòmiques que existeixin. A l'any 93-94, que hi havia una crisi també enorme, que molta gent en parla potser pitjor en alguns aspectes, el govern de Sitges, que jo a més tenia l'honor de participar-hi, va proposar la ciutat del cinema. Ciutat del cinema que tenia 1.000 milions de pessetes finançades, a més per un govern convergent. No hi havia allò ara com a l'amistat que hi ha. Ens vam perdre la possibilitat de governar i ningú va fer res d'aquest projecte ni es va utilitzar. Absolutament res. Durant els 8 anys, al contrari, durant els 8 anys que es va governar, que si s'hagués posat una proposta aquí, jo li hagués donat el mateix suport que em dona vostè, i a més no hagués dit tampoc aquest discurs, hagués dit, escolti, jo aniré a buscar-li els inversors, no es preocupi, anem-hi, no dient, ui, quina por, això no es farà, perquè és una volada de coloms, que és una mica el discurs que també vostès van utilitzar amb la ciutat del cinema. I que després, la ciutat del cinema, que era una possibilitat complexa i difícil com qualsevol projecte en temps de crisi, al final és que ningú va fer cap tipus d'ús d'una idea, d'una proposta, i més val que jo no expliqui el per què. Crec que és millor que la història es quedi allà. Vale? L'altre, aquell govern del Jordi Serra va fer una universitat a Sitges. Magnífica. La primera universitat de turisme de Catalunya. Bueno, doncs no sé, va desaparèixer. Ja en teníem una universitat preciosa i que podia haver anat a més i que hagués donat activitat. I aquesta universitat, pel que sigui, la vam perdre. L'escola d'escala del senyor Maixens va estar en aquesta taula davant d'un alcalde perquè es fes a Sitges. Si no, li preguntem al senyor Maixens. Perquè quin honor haguessin tingut de tindre-la, aquesta gran... Ara es donen, li donen premis a tot arreu. Era també part de la idea de la ciutat del cinema, però el senyor Maixens va vindre a posar-la a Sitges. Es va creure en aquell moment, crec equivocadament, molt equivocadament, que Terrassa estaria millor. Val? Què vull dir amb això? Què vull dir? A veure, escolti, primer de tot, les circumstàncies econòmiques són les que són, però les idees i els projectes, i a més quan parlem d'idees i parlem de creativitat i d'innovació, l'inversió necessària serà complexa sempre, sempre. Exacte, i en els moments econòmics també de bonança són complexes. Però precisament aquesta idea, creiem i estem convençuts, que és suficientment innovadora i original perquè no es reprodueix enlloc en l'entorn més immediat europeu, com perquè en aquest moment tingui possibilitats de ser real. Ara, si es treballa i si s'hi creu. Val? Si es treballa i si s'hi creu. Si no s'hi creu, això ja no ho mourem. Si no s'hi treballa, vol dir treballar molt, eh? Molt. Queda un llarg, 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 llarg camí complex i difícil. Però el fàcil és tirar la tovallola. El fàcil és això, perquè, ai, ui, el dia de cada dia, el dia de cada dia, els inversors, però n'hi han, no n'hi han. Això jo crec que mai s'aconsegueix, els grans reptes mai s'aconsegueixen pensant des de la vessant que vostè en aquest moment està posant sobre la taula. Torno a dir, complexa i llarg camí. Estem parlant a 10 anys vistes, jo diria entre 10 i 12 anys. Home, creiem que l'economia dintre de 10-12 anys haurà canviat, si no malament hi anirem. Però és que no només que creiem, el Pla d'Equipaments Culturals de la Generalitat de Catalunya té el nostre auditori. Està pressupostat i està aprovat per un any, no sé quin any, 2012-2011. Val? I a més, el nostre auditori, tinc que dir-ho gràcies al conseller Tresserres, val? Doncs està en prioritat número 1 pel projecte que presentem. Una altra cosa és que vingui un altre conseller i ho fastidi. Això també pot passar. Vale? Però en aquest moment està així. Però així tot, només faltaria que això fos així. Segona qüestió. Home, vostès coneixen tant com jo l'inversor, vostès coneixen tant com jo la credibilitat de l'inversor que posa en marxa la universitat. Per això, un senyor que és president de d'una organització de 1.000 empreses, que té relació amb 1.000 empresaris, diguem-ho així, i més enllà de 1.000 empresaris, no? Home, lògicament, clar que posar la por al cos de que això és, ui, això, sí, això, difícil, complexa, s'ha de lluitar, s'ha de treballar, però no sap la il·lusió que té aquest govern per aconseguir-ho. Què és el que farà possible això? Lògicament, aquest projecte, si no es porta amb la il·lusió, amb la serietat i sapiguent les dificultats que existiran i fent poquet a poquet les coses, lògicament que sempre ho hem explicat, això no es fa així demà, veurem una universitat, un campus, no, no, això són 12 anys de treball i potser a llarga seran 13, seran 10, seran 11, poder es desencadenarà molt ràpid quan la universitat hi sigui, potser hi haurà problemes, però és que, és que és lògic. Escolti, nosaltres tenim una comunicació estratègica d'aquest projecte. No sé per quina raó, i és molt personal meu, A mi em preocupava aquest projecte i fins i tot em feia por aquest projecte, la seva presentació. Em feia por per la reacció que tindria totes les persones que m'han d'ajudar a aconseguir-ho. Perquè no s'utilitza políticament mai i per això hem treballat amb més silenci de lo normal. Perquè és tan fàcil
i tots hem estat i hem vist destrossar idees per destrossar-les, perquè no es creuen, perquè és bo perdre-les perquè així les eleccions es guanyen. I com agraeixo que Convergència i Unió no estigui en aquesta línia, això ho agraeixo molt, i també els grups, això. Però jo he viscut una ciutat del cinema, i aquest senyor també l'ha viscut, meravellós projecte. Jo he estat en un palau del Maricel ple d'inversors perquè es fes això, però després, noi, pel que sigui, no ho vam aconseguir. Si no, no quedaria fer el qual hi ha ara, ja haguéssim tingut el qual ja haguéssim tingut, ja tindríem llocs de treball. L'altra qüestió, no veig una altra solució realment perquè Sitges, aquest segle que ve, tingui llocs de treball de valor afegit i que la seva marca i el seu prestigi i el poble tinguin un camí assegurat. No l'hi veig. Pot ser que algun altre la vegi, vol posar una central nuclear, potser sí, no ho sé. Però lògicament no li veig un altre de camí. Pot ser més ambiciós o menys, pot ser més gran o més petit, però és que no li veig un altre i em sembla que no el veu ningú. Precisament, si s'agafa amb entusiasme el projecte i s'agafa amb suport, no només mediàtic, perquè també podíem haver dit, escolta, això és una volada, és una merda, vale, no, però això ho hem fet mai, és perquè crec que anem pel bon camí. L'altra qüestió és, amb quin temps es farà, quines inversions? Comptem en aquest moment amb un inversor important, molt important, que està traient altres inversors, però m'han de permetre també, perquè hi ha periodistes, vale? Tots els respectes periodistes, però m'han de permetre que moltes de les informacions són estratègiques i que els inversors necessiten també la seva privacitat. Que a més estem jugant una lliga de competitivitat per aquest projecte. Aquest projecte, si nosaltres no som intel·ligents, si no tenim capacitat política de resoldre'l, se'ns el poden emportar, Se'ns el poden emportar. I serà per mi un fracàs enorme, personal, se me l'emportin. Per això que han de permetre donar-me la confiança de que estic amb el meu govern i el que vulgui privadament sap que li explicaré tot, i a més demano l'ajuda, i no només vostè, el senyor Lluís Mercè sempre me l'ha oferit, l'ajuda. Demano l'ajuda dels grups per aconseguir, amb els matisos que calguin, però per aconseguir aquest projecte endavant. I la comunicació estratègica, clar que ho volem explicar al poble de Sitges, clar que ho volem explicar al poble de Sitges, però tot té una estratègia i ara hi ha tot un seguit de reunions per explicar-ho i explicar-ho i ensenyar-ho i les maquetes i tot el que sigui. També ben segur que arribarà algú que dirà, escolti, miri, això és una volada de coloms perquè interessa, perquè ho creu o perquè li interessa, escolti, dediquis més a posar una floreta. Les dues coses són importants i ho hem d'entendre, política i per una ciutat. Ni una és la millor ni l'altra. El qual de Sitges és tan important com regar els jardins. Ho crec sincerament. Però el que no és important és posar en qüestió una cosa per l'altra. Ni una ni l'altra. És bastant mediocre. De dir, no, clar, és que ho dic perquè els discursos, no vosaltres, no Miquel, m'estic referint no a tu, m'estic referint en general a la importància del projecte i lo vital que és aquest projecte, que si ojalà tingués un altre projecte o dos més o tres com aquests. I per últim, a veure, ha dit vostè, Qualia Sitges a la universitat i serà el nom. D'entrada sapiguem una cosa, el Qualia Sitges està per sobre de la universitat com a nom, com a marca. La marca és Qualia Sitges i dintre del Qualia Sitges hi ha una Barcelona tal que sí que és cert i té tota la raó i ho estem treballant, ha de portar el nom de Sitges en algun lloc, i això també es treballarà i jo crec que no hi haurà cap inconvenient perquè a més les persones que estan tirant davant aprecien Sitges i lògicament estan molt, molt convençudes d'això, Després m'ha dit vostè el tema, no sé si tenia per aquí, no sé si és que, aquí ho tinc, perdó, el pla estratègic, el qual hi ha Sitges. Els noms. Miri, no sé, potser hi ha gent que és més capaç que jo, però a la que es genera una idea, jo crec que les idees evolucionen. A les idees se li s'ha de donar nom per entendre-les i del nom s'ha de posar físicament i de físicament ha de ser realista. Això és el que té lògica, no? Bueno, nosaltres se'ns va ocórrer, perquè ho he explicat diverses vegades, se'ns va ocórrer fent el pla general i fent l'en Rossinyol, el que estaria bé fer uns,
el que se'n diu uns cups d'innovació creativa, on els d'això. D'això va sortir amb els calforrats del segle XXI, perquè, doncs perquè era molt, molt comercial, el nom aquest, i era un nom que, com que tenia molta força, ens ajudava. I ho vam posar, vam posar-ho en l'aquàtic, i es deia Parc de les Arts. I encara es diu Parc de les Arts, ningú ha canviat allà aquest nom. Val? Es diu, es deia Parc de les Arts. Val? Però la universitat ens va fer veure, perquè clar, les oportunitats que et venen són bàsiques. Si un senyor diu, vull posar una universitat de 20 milions d'euros, doncs mira, escolta, Barça i l'Aquàtic, no m'interessa. Perquè altres ciutats em donen en un altre lloc. Automàticament vam canviar. Per raons de mobilitat, del tren, per la situació on estava, lògicament, doncs canviem. A l'Aquàtic, no, a Parc de les Aquàtic, papam. I a més, he de dir que el Parc de les Arts no va fallar per aquest ajuntament, que va aprovar un conveni per unanimitat aquí, per unanimitat, sinó va fallar perquè els promotors privats d'allà, en aquell moment de la bombolla d'això, volien més del compte. Mira, és fàcil, això. Si no es hagués fet, estaria fet allò, perquè els promotors i la inversió hi era. Val? Per sort, ara, els promotors i els inversors que venen són més serios, entre cometes. Val? I a més, té un avantatge que és tan sol públic. Aquí no ens marcarà ningú, ni el preu del sòl, que ens el marcarà la taxació, però no l'especulació, i a més decidirem nosaltres què fem amb aquest sòl. No? O sigui que crec que és molt important que les idees evolucionen, els seus noms. És cert que ho hem fet molt casolà també, de dir, en alguns moments, per por, perquè aquests projectes necessiten de bons professionals que costen diners, necessiten de gent que s'hi dediqui, i la voluntat d'aquests regidors ha sigut dedicar-s'hi quasi personalment a aquest tema. I com que jo sóc un especialista en màrqueting ni comunicador, doncs els noms a mi em ballen. I jo, ara deia el passeig de les Arts, però era perquè era molt, molt personal, perquè realment, ojalà haguéssim pogut anar pagant. I ara en aquest moment, a més, aquest projecte no només necessita d'inversió, sinó necessita d'estructura per treballar-lo, Aquí tinguem molt clar que projectes d'aquests necessiten de la seva organització, de la seva estructura, però, home, dintre de 150 milions d'euros i per aconseguir 2.200 llocs de treball, bueno, el que faci falta per aconseguir-ho. L'èxit garantit, jo diria que amb un gran percent, si hi ha il·lusió, si se'l creiem i si treballem per aconseguir-lo. Total, no. Escolti, no sé, pot passar alguna cosa i, miri, no. Però això no vol dir que n'inventem un ràpidament, basant-se en la mateixa economia creativa. Però jo crec que en aquest moment hi ha garanties bastant jo diria, d'èxit, sòlides, perquè, escolti, vam presentar això precisament perquè els propis inversors van dir que volien fer això. Els propis inversors, escolti, volem presentar-ho, volem fer-ho, volem no sé què, volem presentar-ho només a la societat catalana i internacional perquè coneguin el projecte per captar més inversors. També és cert, no? Tot és una posada important, estratègica, en escena, per aconseguir-ho. Jo crec que molt aviat veurem activitat i cursos en el centre de disseny. Jo diria que fins a l'1 de setembre. Igual ja tenim postgraus en el centre de disseny. Jo diria que quasi ja puc quasi anunciar-ho. O sigui que, en realitat, jo crec que en aquest moment, aquest projecte, jo l'únic que demano és, i a més, sé que hi ha, i conec que poden haver-hi algunes discrepàncies amb alguns grups, però que les anirem matisant i arreglant, però crec que tots els grups, amb els seus matisos, estan per la tasca i per ajudar-nos a aconseguir això. Jo faria el mateix. Podria discrepar en alguna cosa, vostè i jo, o amb la senyora Parés, o amb el senyor Mercè, perquè també li dic una cosa, serà tan complex el projecte i tan difícil de treballar-lo, no d'aconseguir-lo, que segur que hi haurà moments que aquest projecte pot donar una volta, i pot no sé què, a lo millor en comptes de 7, quan posem un master plan és una guia, però no és una realitat que es farà així de forma taxativa. A lo millor en comptes de 7 resulta que en van 8, perquè hi ha una altra empresa que s'hi vol posar, o en comptes d'això el posem una mica més cap aquí. Hi ha un treball important. Res, jo l'únic que vull dir és que, a veure, sí que és cert que governi qui governi, el govern que estigui, aquest projecte s'ha de continuar. S'ha de continuar. Val? I confio, no només confio en nosaltres, sinó confio que tirarem endavant tots junts aquest projecte. Moltes gràcies. Passem a la votació. Ah, digui, senyor, perdó, perdó. Sí.
Sí, sí, l'he demanada, però vostè... Pues... Bueno, nosaltres, a veure, també el nostre posicionament serà d'abstenció. De fet, nosaltres vam ser crítics en el tema de l'adjudicació a la VIPA del terreny i en aquell moment van demanar ja informació. Van demanar informació que encara no s'ha lliurat. Van demanar algo tan bàsic com era un estudi econòmic. Un estudi econòmic que ja està demanant la paraula la senyora Carmen Prat, que no se'ns ha lliurat. O sigui, s'han lliurat uns números que són molt mediàtics. La presentació va ser molt maca, ens la van fer primer nosaltres, la Patxa també va ser, com han dit, molt lluït l'acte, però serien seriosos. Vostè està parlant de que és un projecte que s'ha 12 anys vista, que potser altres governs hauran de continuar i que potser, des de la nostra opinió, vostès no han sabut comunicar a la resta de grups d'oposició i involucrar. Vostè diu, treballem per aquest projecte amb il·lusió, per il·lusionar, per treballar junts, per poder donar-li un suport incondicional com vostè està demanant. Vostè entendrà que nosaltres necessitem també informació. I aquest grup, i no, i suposo que també altres de la posició, no sentim aquest flux d'informació com per poder donar-li un suport incondicional. Aquesta és la raó principal per la qual nosaltres, i una miqueta en consonància amb el que fa el grup de Convergència, ens abstindrem en aquests tres punts de l'ordre del dia. I confiem que, bueno, si vostès de veritat, i així també ho diuen al Pla Marc i tot és molt bonic al paper, però de veritat volen ser més transparents i volen que ens involucrem en aquest projecte, doncs, escoltin, no tenen més que res que fer això, que el flux d'informació i de comunicació sigui bastant, però bastant més gran del que és ara, perquè a nosaltres el que s'han fet és una presentació abans de la presentació del Patxà i res més. No hi ha més números molt mediàtics, però informació de com s'han fet tots els estudis econòmics que s'han fet a posteriori al que nosaltres ens van demanar, no saben res. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Bé, si n'hi ha paraules més, he de reconèixer, senyor Carretero, que la desconfiança a vegades ha sigut un valor d'aquest projecte. I em sap greu dir-ho, però... I no per vostès, personalment vostès, sinó perquè aquests projectes, bueno, jo he viscut situacions en les que hi ha gent que ho fa de cor, ho fa perquè s'ho creu, i hi ha gent que espera a veure si això se'n va a terra. I lògicament era tan important per aquest govern, no només per aquest govern, sinó per aquest poble, que lògicament potser en algun moment, no li dic, doncs aquesta transparència ha sigut producte d'aquesta situació. Però a partir d'avui, a partir d'aquesta presentació, no es preocupi que vostès tindran, gràcies també a les seves paraules, tota la informació necessària per analitzar-la i donar els consells o les idees que vostès creguin oportuns. Si és així, moltes gràcies, Ramon. Senyor Mercè.
Bé, nosaltres sempre li hem donat suport al tema de la VIPA, li continuarem donant, votarem que sí, i crec que la VIPA pot ser el motor d'arranc d'aquesta qualia. No que la qualia arranqui la VIPA, sinó la VIPA que arranqui la qualia, vull dir, al revés. No és fàcil, és un tema difícil, complicat, i a més és més complicat encara perquè estan terrenys que són de domini públic, amb els quals molts inversors els hi farà una mica de por anar en terrenys de concessió, perquè són molts diners a gastar i s'ho miraran 33 vegades abans de posar diners en un tema que saben que serà de posar 30, 40 o 50 anys. No? I això em fa una mica de... m'espanta una mica, no?, per la resta, no? depèn també doncs, de quin cànon sigui, però la inversió és important també a efectes de fer-los gastar aquests diners per muntar tot el tinglado. No? Jo crec que hi ha que tirar-ho endavant i crec que és important per Sitges i crec que ojalà pues, una vegada hagi arrencat la universitat pues, puguin vindre algunes empreses creatives a començar a funcionar aquí a Sitges.
Moltes gràcies, només dir-li que això de la concessió és cert, però en aquests moments, és per aclarir-ho, eh? En aquests moments una sèrie d'empreses prefereixen això que obtindre un patrimoni, perquè tal com el valor del patrimoni està, prefereixen una concessió que no és res que un lloguer a l'Ajuntament per tindre un edifici o per tindre un terreny. No? Les empreses que en aquest moment estem tocant són empreses creatives de la indústria creativa que el patrimoni el tenen com un valor no molt important. Eh? I tenim la gran sort, i t'he de dir, que aquí a Sitges ja hi viu molta gent de la creativitat, molta, més de la que ens pensem. Eh? Hi ha gent molt important que està vivint i que està treballant a fora, o bé viu aquí o treballa aquí, que ja, i aquest món ja existeix, i per això aquesta gent és la que portarà empreses aquí, perquè en alguns ja ens hem entrevistat i que ja us anirem explicant a tots vosaltres. Eh? Hi ha alguna paraula més? Sí, senyora Parés.
Bé, des d'Esquerra, potser com a portaveu d'Esquerra, jo sempre m'he mostrat escèptica amb aquest projecte, i ho he dit públicament i m'he manifestat, tot i que són projectes engrescadors, i l'altre dia en parlàvem i dèiem, doncs podries demanar això. És un escepticisme perquè ja s'ha dit, s'ha viscut amb molta il·lusió altres propostes. L'escola d'hostaleria, els que venim d'ofici ens la vam mirar amb molt bons ulls. La ciutat del cinema, perquè molts doncs, havien compartit projecte amb en Meixens a Can Colapi. I és una expectativa no? de dir a veure què passarà. Bé, s'han posat uns fonaments i l'escepticisme me'l segueixo guardant, però penso doncs, que la feina ha d'anar tirant endavant i per tant Esquerra el que farà és abstenció, esperant per això sí, tenir informació i amb allò que nosaltres entenguem i amb aquests principis que també des d'Esquerra sempre volem potenciar i que hem dit públicament. Jo crec que amb el que és la funció pública, ja ho vau dir-ho, em sembla que també, per tant, el projecte universitari d'escola privada em fa una mica de... Bé, no ens escau amb els meus ideals i entenc, per això penso que tinc la paraula de la senyora regidora, que hi haurà tots els possibles i el 100% perquè tothom hi tingui accés, que és una, diguem-ne, un punt a favor d'aquest projecte. I l'altre tema, que em sembla que en aquest cas depèn del senyor Serrano, que també em va donar la seva paraula, és el projecte de la catalanitat present, oi que sí? T'ho vaig dir-ho en l'anterior ple, a veure si no te n'en recordaràs. Comencem pel nom. Jo demanaria que fos Qualia, tal com s'ha dit i escrita dientment en català, perquè si no ens veurem obligats a dir Qualia. Insistim-t'hi. I l'Institut d'Estudis Catalans, el TERCAT, li podeu enviar un correu electrònic, li dius a la Laura Verdejo que ho faci. Es posa TERCAT, Institut d'Estudis Catalans, i que et codifiqui com s'ha d'escriure correctament. Però a mi el que m'interessa és que, recordeu, les llengües totes, però evidentment sempre present la llengua de Sitges i la llengua del territori. Això és important, perquè aquesta idea d'universalitat que dieu, perquè si som universals, els catalans, tenim catalans universals lligats al món de l'art, oi? Doncs fem servir aquest art també lligat a la universalitat a través de la presència del que ens identifica, que a cap i la fi és la llengua. Dalí, Pau Casals, d'acord? Per tant...
D'acord. No. Nosaltres posarem la catalanitat allà on toqui i amb la magnitud que toqui. Perdó, senyor Andreu Bossi, perdó. Sí, sí.
Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup, amb aquests tres punts, s'abstindrà una mica per les mateixes raons que Convergència i Unió. De fet, s'ha de distingir, per una banda, aquests tres punts que passen ara, que són temes urbanístics i que requereixen de tota la documentació que cal perquè estiguin complets, i una altra cosa és el projecte Qualia, no? O sigui que, encara que hi estan Qualia o Qualia, que nosaltres, jo recordo això, que sí, és un tema que no és menor. Jo, recordarà el senyor alcalde, ho vaig reclamar el primer dia que va sortir en junta de portaveus el tema de si va amb l'accent o no va amb l'accent. Jo vaig reclamar que hi havia d'anar amb accent. I una cosa que tots podem entendre és que el disseny no permet ni l'accent ni el punt a la i. Val, molt bé. Una cosa és el disseny, una altra cosa és el nom oficial. És a dir, el que consti en els papers, és a dir, els papers que nosaltres aprovem. Doncs aquí s'hauria d'escriure en la nostra llengua, és a dir, en català. Per tant, doncs, hauria de constar d'aquesta manera. Però segueixo insistint, és a dir, una cosa és aquests tres punts que passen avui en l'ordre del dia, una altra és el tema de Qualia, que per raó d'oportunitat i d'actualitat tots n'hem parlat i n'hem parlat molt, no? I el que és evident és que 2.200 metres, llocs de treball, la inversió que hi ha, a més, amb una indústria no contaminant, etcètera, etcètera, doncs fa de bon veure, no? La veritat és que ens agradaria que això tirés endavant. Hi ha un llarg recorregut, eh? O sigui, això, és a dir, la primera pedra d'aquesta universitat és la primera pedra d'un llarg recorregut que ja veurem quines altres pedres ens trobarem pel camí. Però vaja, la qüestió és que des del nostre grup veiem que és interessant que aquest projecte tiri endavant, tot i que amb aquests tres punts votarem abstenció. Gràcies.
Abans d'acabar, em sembla que l'Armán vol matisar això dels tres punts aquests, perquè el rigor o el procediment, no ho sé.
Sí, bueno, a mi em sap greu, no?, que una qüestió com aquesta, que jo crec que hi he vingut reclamant des de fa 3 anys, de defugir una mica del debat tècnic en els plens, perquè el que hem de parlar és d'idees, de projectes, de posicions polítiques, d'ideologies, si m'ho permeten així. Cada 2 per 3 el regidor d'Urbanisme tingui que ser cada vegada més expert en si s'ha d'aprovar d'una manera o d'una altra i els documents estan tots a falta algú. Sincerament ho lamento, perquè a mi no m'agrada aquesta feina i penso que els documents que s'aproven o s'envien al ple estan prou complimentats i en qualsevol cas, si falta alguna prescripció, doncs evidentment l'esmenarem. Evidentment, el programa d'actuació urbanística municipal, com la resta de documents, s'aprova inicialment i és objecte d'exposició pública. Per tant, aquí cadascú pot manifestar el que consideri convenient i, per tant, la publicitat està garantida no només pels membres d'aquesta corporació, sinó per a qualsevol ciutadà. La segona qüestió és, ja es posa de manifest que aquest document o el programa d'actuació urbanística és necessari perquè estem parlant de sòls amb una qualificació, una clau de D0, és a dir, es desenvoluparan i no sabem concretament en què. I finalment també es diu en el dictamen que caldrà, abans de l'aprovació definitiva, lògicament complementar aquests documents amb el plan de delimitació de l'àmbit, l'informe de sostenibilitat, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, insisteixo, lo important aquí no són els documents només, que ho són, lògicament, per tirar endavant un projecte que l'alcalde ha explicat i que haurem de continuar explicant molt més, però també cal dir, i permeti-m'ho aquí, que és un projecte que neix ja des de fa més d'un any, en el qual hi ha un projecte per posar una universitat, hi ha un projecte d'urbanització que ja s'ha aprovat i està en desenvolupament i que espero que entre aquest any i l'any que ve comencem a col·locar la primera pedra de l'urbanització, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, no és una informació totalment nova, perquè això és conseqüència d'un seguit d'actuacions que aquesta administració està fent i que, com no pot ser d'una altra manera, donem complimentada informació a través dels plens. Insisteixo una vegada més, i ho ha fet l'alcalde, estem a la seva disposició per qualsevol consulta, requeriment, document, comunicació, pregunta, suggeriment, però la nostra feina en el cas d'urbanisme és fer el que toca en base a el que marca la llei i la normativa vigent. Gràcies.
La senyora Carmen Prat volia contestar al senyor Carretero.
Sí, gràcies. No, quería matizar alguna de las afirmaciones del señor Carretero. Yo entiendo que es un proyecto complejo, pero no entiendo que haya habido opacidad y que no se haya explicado a la oposición. No me ha preocupado mucho porque el resto de grupos políticos no lo ha mencionado. Entonces, debe ser su caso, señor Carretero. Cada uno de los pasos que se han dado, de una forma directa o indirecta, se ha contado en el Pleno. No con el nombre genérico que se le ha dado, ni con el nombre, digamos, de marketing, el nombre comercial, porque esto se ha finalizado el trabajo el 30 de septiembre. Pero cada uno de los pasos que hemos dado dentro del concepto Qualia, casi todos han pasado por aprobación de pleno. Otra cosa es que usted analice los expedientes, se los trabaje y los mire. La universidad ha pasado varios plenos. El vivero de empresas ha pasado varios plenos. En noviembre del año pasado nos dieron la subvención de la Comunidad Europea. Primer paso de Qualia, la creación del vivero de empresas. Todo el campus Qualia, la subvención y la ayuda de la Generalitat, pasó por pleno su aprobación en noviembre del año pasado. Ahí se ponían las condiciones por las cuales nos daban esa subvención. Igual puede ser octubre, ¿eh? Igual me puedo equivocar de un mes. Pero fue con las subvenciones que se aprobaron y que se añadieron al presupuesto, ya se integraron en el Pla de Sanillamén, ¿de acuerdo? Y ahí ponía todas las pautas que nos daban para esa subvención. Cómo se unía al proyecto, cómo se configuraba, que se tenía que hacer un master plan, que se tenía que hacer un plan de comunicación, que se tenía que hacer un estudio económico. Cada uno de los pasos los hemos ido siguiendo. Y algunas de esas pautas se han aprobado, bien por Junta de Govern, bien por Pleno. Se acabó el estudio y se entregó el 30 de septiembre a la Generalitat, por eso no se ha presentado antes. En varias ocasiones, en los portavoces, yo soy consciente de que se ha comentado. En el momento que se entrega todo a la Generalitat y nos dan el visto bueno y lo tenemos todo claro, se hace una extraordinaria de portavoces la semana pasada y se les presenta. Se les presenta el PowerPoint explicativo y avanzado que no se hizo en la presentación a empresas, ni a prensa, ni medios de comunicación. El que se va a hacer a la ciudadanía de Sitges, el que se va a hacer en el plan de comunicación, que también estaba dentro de lo que aprobamos de talento emprendedor, bueno, esa explicación se les avanza a ustedes. Ustedes preguntan por el plan de modelo económico, yo les digo, está hecho, falta una semana o semana y media para acabarlo, porque se ha trabajado por tres empresas diferentes y se está uniendo en un mismo documento informático. En una semana, semana y media lo tendrán, y se lo dije a usted personalmente. Entonces, no se queje aquí públicamente de que no tiene el modelo económico, porque yo ya le avancé cuando se lo iba a dar. Simplemente quería matizar esto. Gracias.
Bueno, era un matiz. Lo important de veritat ara en aquest moment és, malgrat hi hagin aquests documents que falten i això, no, jo, què vol dir, una cosa de què? Tu, si no ha parlat el Carretero, no tens cap al·lusió, ha parlat el senyor Carretero, tots els respectes.
Perdoni, però la senyora Prat...
Jo Carretero vol parlar, només faltaria.
Perdoni, però la senyora Prat ha al·ludit a l'oposició i em sento membre de l'oposició.
Vale.
Va. Només és veritat, a veure, la senyora Prat ha acusat el senyor Carretero de queixar-se per manca d'informació, quan vostè, senyor alcalde, li ha reconegut això,
sí.
Però a més, esclar, la senyora Carme Prat ha interpretat que els altres membres de l'oposició no han reclamat aquest mateix nivell d'informació i per això el fa culpable amb ell d'això. I la realitat és que, és clar, si un ja demana informació, per què hem de repetir el mateix tema als altres? O sigui que pot haver-hi moltes raons per no haver reclamat més informació.
Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies, però reprenem...
Per acabar.
Sí, senyor Carretero, vinga.
Perquè realment la senyora Carmen Prat pues, ha sigut vehement, no?, en la seva explicació, però no per això tampoc té més raó. Quan es va fer l'adjudicació de la VIPA, jo li vaig demanar ja un estudi econòmic. I vostè ja va dir que sí que el tenia.
Tenia de la universitat, no del campus.
Bueno, doncs pues encara no me l'ha fet arribar, eh? No és per, no, o sigui que molt transparent i molta, però no me l'ha fet arribar.
No.
Senyor Carretero, estava...
No fem aquest debat, perquè això ara no...
No, és que no...
Que parli el senyor Carretero
fàcil,
i ja està.
No, és molt fàcil fer aquesta intervenció i, bueno...
Torno...
Me n'alegro de que el senyor...
Torno a repetir.
Referenti també,
senyor,
pues, una queixa que he tingut i que bueno, de veritat és així.
Torno a repetir.
Vostè mateix també lo ha reconegut. La informació no ha fluït d'una forma ni
però
contínua.
Si ja li he dit per què, jo ja ho he dit.
És com si em deixa.
Sí, parli.
No ha fluït de la forma necessària com he dit abans, perquè nosaltres li donem un incondicional recolzament. I vostè s'ha compromès fa un moment a que això canviarà. I és així, senyora Carmen Prat, vulgui o no vulgui. I vostè pot tenir molts documents al calaix, però nosaltres no podem anar al calaix a buscar els documents. I quan el demanen, li demanen, vostè no ens dona els documents, doncs escolti, què tinc que dir jo aquí? Doncs pues la veritat.
Que la adjudicación de la VIPA, señor Carretero, estaba el modelo económico.
Carmen, me das la mano. ¿Vale? Ay, me das, me pides la mano. Paraula. Perquè al final ja s'ha acabat, eh? Al final, el que jo vull dir és que a partir d'aquest moment vist sincerament i agrair el suport de tots els grups, votin, s'abstinguin o no, gràcies, fluirà la informació, perquè crec que a partir d'aquest moment aquest projecte ja no és un projecte només de la govern i de l'alcalde, sinó del consistori de l'Ajuntament de Sitges. Val? I com que a més aquest projecte, com sabeu, l'inauguraran bastants alcaldes al llarg, esperem que sigui així, a més, perquè si parlem de 12 o 13 anys, imagineu-vos la quantitat de gent que hi serà. L'únic que demano és que aquest suport, a partir d'aquest moment sigui ja un suport perquè això sigui una realitat, i repetir, esperem que aquest projecte aporti a Sitges aquells qualitats i valors que tenim com a sitgetans. I l'últim, que el poble de Sitges, vale, se li explicarà molt aviat i amb extensió, perquè crec que és el que tocava, però que la nostra estratègia va fer per part també amb els inversors, una estratègia de posar perquè lluís aquest projecte.
Minuts finals d'aquest matí nosaltres d'avui.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.
I el que han escoltat és el debat a l'entorn d'una qüestió inicialment de caire urbanístic, però que va derivar a l'entorn del projecte Qualia, de caire urbanístic, però en qualsevol cas relacionada amb aquest projecte, amb aquest campus Qualia. En els minuts finals, doncs, hem pogut escoltar aquesta, diguem-ne, certa conciliació general amb matisos a l'entorn d'aquest projecte de futur que ha d'aconseguir, com assenyalava el llibret del qual en vàrem extreure alguns dels objectius, per una banda cercant noves vies per a l'economia de Sitges que no siguin o no estiguin directament relacionades amb el monopoli del turisme, i per altra banda un desenvolupament d'un urbanisme també sostenible en els propers anys. Què ens queda, Joan, del ple?
Doncs ens queden les mocions i les preguntes, ràpidament les passarem. Les mocions, hi havia una moció de l'alcaldia del Pla d'Acció sobre les drogues a Sitges, que ha comptat, segons va explicar la regidora Elisabet Pérez, amb l'assessorament de la Diputació de Barcelona, i una altra moció que presentava Esquerra Republicana en nom de les joventuts d'Esquerra Republicana per demanar canvis en el tema de l'enllumenat nadalenc a la vila. De fet, segons explicava Àngels Parés, la despesa energètica que representa, doncs, que el Nadal comenci tan aviat quan s'encenen els llums del carrer, doncs, a la moció es demanava uns horaris molt, molt, molt més petits d'il·luminació, que els dies de diari s'acabi a les 12 de la nit i els en cap de setmana o els dissabtes que acabi a les 2 de la matinada, que la campanya de Nadal comenci el 17 de desembre i que acabi per Reis el 6 de gener, i per tant doncs, ni que s'allargui per davant ni per darrere, i a més canviar el sistema de bombetes pel sistema de LEDs en les decoracions nadalenques. L'equip de govern doncs, va explicar-me en Paco, no podia recolzar aquesta moció perquè no hi ha capacitat per poder-ho assumir aquest any, aquests canvis. Bàsicament el canvi de perlets no es pot fer doncs, ràpidament perquè, doncs, entre altres coses, ja hi ha una bona part de la decoració nadalenca ja està col·locada. A més, sembla ser que també hi ha algun problema tècnic a l'hora de canviar la programació dels temps en els quals els llums estan encesos, perquè com van amb les mateixes línies que la il·luminació dels carrers, doncs
no es pot diferenciar un
s'hauria de fer una segona línia. Una cosa que després Jorge Carretero diu, no parlo com a polític sinó com a enginyer, va dir i esperen aquests temes, sí que és salvable perquè es poden posar uns programadors específics per aquestes línies que controlen la decoració nadalenca dels carrers. De tota manera, la moció no es va arribar ni a votar perquè Àngels Parés, atenent a les consideracions que van fer la resta de grups, va preferir replantejar la moció i tornar-la a presentar el mes que ve. I si s'hagués votat i s'hagués rebutjat, va explicar el secretari que no s'hagués pogut tornar a presentar fins d'aquí un any, perquè una moció rebutjada no es pot tornar a presentar en el termini d'un any. Uh-huh. Per tant, va preferir retirar la moció del ple, replantejar-la, perquè alguns grups, per exemple Convergència i Unió, va dir que estava d'acord en les línies generals del que s'exposava, però no en començar el 17 de desembre, sinó començar, per exemple, per la Puríssima, perquè també doncs, la il·luminació genera o activa o beneficia l'activitat comercial.
Si volen una referència, Barcelona comença el 2 de desembre, la il·luminació de Nadal, precisament amb aquesta nit de compres que organitza la capital. Però ja ho saben que ha anat avançant-se el termini d'il·luminació nadalenca, ha anat apropant-se gairebé al mes de novembre.
I per últim, ja l'apartat de les preguntes el passarem ràpidament a preguntes de Convergència i Unió. L'alcalde va explicar que entre maig i abril es traslladarà la sirena d'en Jou cap a la seva ubicació original. També va explicar que hi ha hagut queixes de veïns, bé, és un clàssic, les queixes de veïns per el vol dels avions. Hi ha alguns avions que passen molt a prop del municipi. Sembla ser que han explicat que només és quan bufa llevant que els avions han de fer una curva que passen per sobre de Sitges i que ja s'està tractant de buscar la configuració exacta per causar el mínim de molèsties possible, que no passin per sobre de Sitges, sinó que passin per sobre dels Colls, perquè si se'n van molt cap enrere també molestaran a Vilanova.
Uh-huh.
Aleshores la intenció crec seria...
Crec que els Colls no es molesti ningú, perquè també hi ha... Esclar, també hi ha vivendes, però bé...
Aquesta, i encara una altra, no sé si recordeu a Serbian Film, la pel·lícula
sí,
més...
aquella pel·lícula...
Espantosa del festival. Doncs sembla ser que fins i tot hi ha hagut queixes oficials per part d'associacions de protecció dels menors per aquesta pel·lícula. Va explicar Gavi Serrano que en el proper Consell Executiu de la Fundació del Festival de Cinema doncs es plantejarà aquest tema i que el director del festival fins i tot ja ha escrit en aquestes entitats que s'han queixat per aquest tema doncs amb els criteris artístics que doncs, van motivar la direcció del certamen incloure aquesta pel·lícula. Més coses, el Partit Popular va preguntar per sobre si hi ha hagut reunions de l'alcalde amb la plataforma. L'alcalde va dir que efectivament que sí que s'estan produint i que se'n faran més. Nou Horitzó va preguntar per l'aquàtic, ara que ja hi ha el projecte Qualia, doncs què passa amb l'aquàtic. La resposta va ser que s'haurà de replantejar, tot i que per allà ha de passar l'orbital i per tant doncs, això també comportarà revisions de què ha de passar amb els terrenys de l'aquàtic. També Lluís Mercè va dir que el servei de CESPA ha empitjorat i de l'Ajuntament se li va dir que efectivament però és un problema de gestió interna de l'empresa i per tant doncs, està a sobre de l'empresa perquè millori algunes deficiències que s'hi han detectat. I també va preguntar Lluís Mercè pel Pla Especial del Patrimoni, que per quan es revisaria el catàleg. Potser el 2011, si hi ha pressupost, va ser la resposta d'Armand Paco. I per últim, dues preguntes d'Esquerra Republicana. Primera sobre com estan els tràmits de l'ACNES de Sitges. Ja ha estat adjudicat a una UTE des de la setmana passada, si no recordem malament. Ara tenen 12 mesos per portar a terme l'obra. Aquests 12 mesos sempre són una miqueta flexibles, per tant això no vol dir que el setembre de l'any que ve comencin les classes, però que en qualsevol cas, com a molt tard, el setembre del 2012 sí que podrien començar les classes al nou ACNES de Sitges. I va preguntar també Esquerra Republicana sobre la Biblioteca Santiago Rusiñol. De moment s'han fet petites actuacions, però doncs van dir regidors de l'equip de govern que s'està buscant l'alternativa més viable si no es fa la gran instal·lació per poder doncs entomar alguna millora que important o resituar o reubicar o rearreglar l'actual biblioteca doncs perquè pugui fer la millor atenció als seus usuaris.
És la 1:06, fins aquí el repàs al que va donar de si la sessió ordinària de ple municipal, o ple municipal del mes d'octubre, centrat, capitalitzat, monopolitzat per dos temes, les ordenances fiscals i el projecte Quali. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Demà hi tornem a partir de les 9 del matí en una nova edició del Matí Nosaltres. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.